Calidà Pasqual. Compromesos amb la terra. Compromesos amb tu.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Bona tarda, Meteoterra. Bona tarda, Jordi Puig.
Bona tarda.
Corrent de l'Atlàntic Nord, la calefacció europea.
Exacte.
Clar, alguns us preguntareu, caram, Meteoterra, Jordi Puig, i ens ve a parlar d'aigua de l'Atlàntic Nord. Què és el que passa? De fet, t'estàs posant en un àmbit molt, molt meteorològic, però és que la teva especialitat precisament és combinar el clima, el canvi climàtic amb l'agricultura i el nostre futur més immediat. El Jordi Puig és un gran entès de tot plegat i, per tant, el que és la calefacció europea, la corretja transmissora de calor des d'una zona de l'Atlàntic cap a una altra, és importantíssima.
Sí, de fet, el primer cop que vaig sentir a parlar de la corrent de l'Atlàntic Nord va ser a la carrera, estudiant meteorologia, i quan m'ho explicaven em vaig quedar absolutament frapat i interessat pel tema, perquè no sabia que passaven aquestes coses a nivell marí i que eren la clau per entendre, des del meu punt de vista, bona part de la meteorologia i del sistema climàtic de la Terra. I he pensat que, tot i que no és terra, directament, és a dir, agricultura, però sí que va lligat a la terra, doncs que avui era molt interessant doncs, que parléssim d'aquest fenomen.
Un corrent marí que, bé, sempre hi ha estat, o com a mínim en les últimes desenes de milers d'anys tenim constància que hi ha estat.
Exacte, sí, sí, és un corrent que comença al Golf de Mèxic, allà, com sabeu, és Equador, hi ha moltes temperatures, elevades temperatures, i l'aigua allà, doncs, s'escalfa, puja en superfície, i seguint, doncs, l'Atlàntic es va traslladant cap a l'oest fins que arriba a les costes europees.
Cap a l'est.
Perdó, cap a l'est, exacte.
Sí, sí.
I disculpes.
Sí. No, home, ho hem entès tots, eh? I va arribant a les costes europees, des de Finisterre...
Exacte, fins a Irlanda, etc etc. I és una corrent, doncs, això, que és calenta i que té una concentració de sals elevades, perquè l'aigua calenta, doncs, pot dissoldre més sals. És a dir, és un tema purament físic. I què fa? Doncs escombra tota la costa oest d'Europa, ara sí, i el que fa, doncs, això és donar-nos unes temperatures molt més suaus, doncs, que el que tindrien a la banda de Terra Nova, al nord de Canadà, per això, perquè aquí ens arriba aquesta corrent calenta.
De fet, ens tenim una temperatura mitjana per la nostra latitud notablement més alta que la de, per exemple, Amèrica...
Nova York, per exemple.
Sí.
Nova York, els hiverns, neu i una gran quantitat de precipitació, i en canvi aquí, doncs, no, o molt menys. Vull dir, és evident, només cal veure les notícies per veure aquesta diferència.
El dia de demà, la pel·lícula.
Què passarà? Doncs, com dèiem, l'aigua arriba a les costes d'Europa, salina i calenta, i què passa? Quan arriba al Pol Nord, doncs es troba amb les temperatures baixes que hi ha allà, i què fa? L'aigua, quan es refreda, perd densitat, perd temperatura, i aquesta temperatura el que fa és fer baixar l'aigua en profunditat. És a dir, l'aigua arriba a l'Atlàntic, al Pol Nord, i aquí té un procés de refredament i d'ensorrament cap a les profunditats, i retorna cap a Amèrica, això, menys salina i en profunditat, fins que arriba, doncs, un altre cop al Golf de Mèxic, es torna a escalfar i torna a pujar, d'acord?
Corretja transmissora.
Exacte, fa una cinta transportadora al llarg de tot l'Atlàntic Nord i això, trasllada aquesta calor que hi ha a l'Equador cap al nord. Què passaria si no hi fos? És a dir, què passaria si s'aturés això? Doncs que l'Equador tindrien encara més temperatura, encara més evapotranspiració, encara més densitat de calor, i al nord, doncs, no arribaria aquesta calor i, per tant, hi hauria refredament. Quina tendència s'està veient els últims anys, a les últimes dècades? Doncs que aquesta corretja transmissora s'està alentint malgrat el canvi climàtic. Tots pensaríem, ostres, si hi ha més temperatura, per tant, hauria de circular més ràpid l'aigua i hi hauria d'haver més transmissió de calor. Doncs no és així, perquè el pol cada cop és més petit, cada cop fa menys fred, i aquest potencial de refredament que tenia abans el Pol Nord, avui dia no hi és. I com que no hi és, l'aigua no s'aprofundeix, no baixa tan ràpid. Si a més amb això hi sumem que s'estan fonent els casquets polars i sobretot Grenlàndia, que és el que s'està fonent més ràpid, això fa que molta aigua dolça entri en el sistema i redueix la densitat, és a dir, fa que la densitat de l'aigua sigui menor, i això encara fa que l'aprofundiment, l'enfonsament
sigui menor.
Per tant, qualsevol glaciació sempre ha anat precedida d'una aturada de la corrent de l'Atlàntic Nord o del mar que hi havia en aquell moment, de la corrent en un mar concret que feia aquest trasllat d'aigua calenta de l'Equador cap al nord.
És a dir, tu ens estàs presentant que estem a les portes d'una nova glaciació.
Milankovitch, que era un científic...
Pots imaginar que ja sé per on aniràs, però jo t'estic punxant.
Sí, no, doncs això, Milankovitch, que era un científic de Iugoslau, de l'època de l'antiga Iugoslàvia, sí, va predir precisament que les glaciacions anaven
lligades
a l'òrbita terrestre, a l'índex d'inclinació de la Terra, etcètera, etcètera. I, segons aquest senyor, avui en dia ja hauríem d'estar entrant en una nova glaciació, aproximadament, tocaria. Però, segurament, no ho podem dir, però degut al canvi climàtic i a l'escalfament global, estem diferint aquest procés. Això que seria variables més de posició o de morfologia de la Terra, també van combinats amb el que seria la corrent aquesta de l'Atlàntic Nord. És a dir, sempre que hi ha hagut una pujada de concentració de CO2, sempre que hi ha hagut una pujada de temperatura al sistema terraqui, ha arribat un moment que ha col·lapsat el transport de calor nord-sud, i a partir d'aquí, quan s'atura aquest transport de calor i no arriba l'aigua calenta al nord, què passa? Doncs el casquet polar comença a créixer, i fa uns 13.000 anys va passar això, i el casquet polar va arribar pràcticament a París, per dir alguna cosa. Per tant, doncs, si la tendència de l'aturament de la corrent de l'Atlàntic Nord, malgrat les temperatures que hi puguin haver ara, segueix, doncs possiblement podríem entrar en un període més fred que no pas l'actual.
Que quedi clar, però, per tothom, que estem parlant a segles enllà i milers d'anys enllà.
Tot i que, quan s'entra en un període glacial no s'hi entra en cents d'anys, sinó que s'hi entra en dècades, perquè les aturades dels corrents acostumen a revertir directament sobre el gel, i com més gel hi ha, més refracció solar hi ha, i per tant és un procés que és molt ràpid. És a dir, que una entrada en una època glacial és extraordinàriament ràpida a nivell geològic o a escala geològica.
Això vol dir que la pel·lícula El dia de demà va per bon camí?
No hi crec amb apocalipsis, però però si el casquet polar arribés a París, Catalunya seria un lloc molt, molt,
molt
fred.
Molt codiciat, perquè si el casquet polar arriba a París, nosaltres estaríem en un lloc molt privilegiat.
Seríem com la Sibèria d'avui en dia, més o menys.
Sí, però vull dir, quedaríem una mica al marge.
Sí, segurament el Sàhara es convertiria en un verger, en una zona plujosa.
Que ja havia passat, evidentment. Les latituds mitges tirarien cap avall.
Sí, per tant, potser els més afavorits serien els del Sàhara,
Sahel i companyia.
Sí, però bé, tot això no ho sabem, i l'important és que avui en dia tenim canvi climàtic, tenim temperatures molt altes, i qualsevol política ha d'anar a reduir aquestes emissions que han de fer baixar la temperatura i evitar qualsevol col·lapse del sistema climàtic, sigui per amunt o per avall, evidentment.
Queda clar això de les polítiques. Senyor Trump, missatge directe per vostè.
Exacte.
Adéu-siau, bona tarda.
Bona tarda.
El concurs.
On s'escalfa l'aigua del corrent de l'Atlàntic Nord? Premi lot amb 4 pots de mel, de quart de quilo, de pell de taronja, avellana, romaní, taronger i un pot de polen de 125 grams, gentilesa de Torrons i Mels Alemany. De la setmana passada, Meteomar era conjunt amb Meteoscapades.